A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart de 12, l'editorial Viena acaba de publicar el darrer poemari de David Jou, titulat La mística dels dies. La mística, aquell concepte que defineix l'experiència intensa i intuïtiva d'unió amb una realitat més gran que nosaltres, com també molt bé la defineix David Jou a l'inici d'aquest poemari. Com hem dit en altres ocasions, si els fa un cert respecte començar pel mig, comencin pel principi o per les conclusions del final i després tot resultarà una mica més fàcil. Fins i tot en un dia com avui, 9 de novembre, en què el Parlament de Catalunya es debat el que es debat i es posa sobre la taula tot el que tenim hores d'ara, fins i tot ens val la pena agafar el poemari de David Jou per la pàgina 80 en un poema que es titula Pentecosti i democràcia i que té en una de les seves estrofes un contingut com aquest. Cal creure en alguna cosa molt gran, gairebé sagrada, per pensar de debò en el fons de l'ànima que tots els vots valen igual. Un poema que acaba les topades entre els uns i els altres, portant de vegades a la llum i de vegades al desastre, interessos, egoismes, amenaces, el diamant mai prou polit, mai prou net de la democràcia. David Jou, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
No sé si esperaríeu que l'Esperit Sant baixés.
Convindria.
Que baixés al Parlament de Catalunya i il·luminés algú?
Efectivament, sí. No només al Parlament de Catalunya, sinó bastants llocs caldria que il·luminés, sí, en relació amb aquest tema. Sí, però especialment aquí ens faria falta.
Esclar, és una interpretació que en alguns moments algú els pot semblar, home, no va amb mi això, però en canvi sí que tenim la sensació, el llibre de David Jou, aquest darrer poemari, va molt lligat a molts altres poemaris de David Jou sobre aquesta relació entre l'home, l'entorn, Déu, etc, etc. I però en aquest gairebé diríem que apunta més a tots aquells que creuen, això no va amb mi. I David Jou sembla dir-los en un poema i en un altre, doncs sí que van tu, encara que no t'ho sembli, fins i tot en algun moment el llibre apel·la a tots aquells que diuen obertament que no creuen en Déu, però que fins i tot en les seves actituds quotidianes demostren un exercici d'uns certs valors que molt sovint els vinculem a l'àmbit religiós i que poden tenir totes aquelles persones que sense creure en Déu, en la seva actuació de cada dia, demostren precisament doncs això, uns valors que molt sovint els associem directament als creients, no?
Sí, efectivament. I aquí era un llibre molt ampli, un llibre obert a experiències molt diverses, el que passa que he volgut que estigués dintre de l'àmbit cristià, per això he subtitulat les tres parts, diari d'un índex, punts per un diari d'advent, per un diari de quaresma i celebracions després de Pentecosta, seguint les seccions que vaig publicant durant aquestes èpoques de l'any a l'Eco de Sitges. Procuro publicar algun poema relacionat amb aquests títols perquè recordem que estem vivint una certa època amb un significat religiós també, a més dels altres sentits humans que pugui tenir.
En canvi, també David Jou planteja en algun dels poemes, bé, entre les moltes coses que es plantegen, sembla que haguem deificat altres conceptes o altres, o haguem prioritzat altres coses en el món que es desmarquen, com ell diu, de la raó democràtica i humanística. Diu en alguns moments, en la cloenda del llibre, ens hem resignat a la prioritat de la raó econòmica. En algun altre poema parla de com hem fet Déu a altres, hem convertit en Déu els diners, o hem convertit en Déu, diguem-ne, a l'egoisme personal o a l'hedonisme personal gairebé, sí. I ens hem oblidat del veritable valor de les coses, no?
Sí, de Déu sempre n'hi ha algun, i si en falta algun ens hi posem nosaltres molt sovint, però si ens hi poséssim nosaltres potser no faríem aquests sacrificis que arribem a fer si posem altres coses com són Déu, el plaer, o l'èxit, o la fama, coses d'aquestes que són bastant esclavitzadores. Diu, una de les gràcies, potser, de creure en Déu és que resulta, permet deixar de creure en moltes altres coses que, en el fons, t'esclavitzen més que no pas la idea de Déu, depèn de com la visquis, naturalment.
Mm-hmm. I, en canvi, si ens posem en el món real, també diu el poeta que la implicació sincera i profunda en una causa justa i noblement pot tenir una convicció i pot tenir una intensitat de consciència i de compromís que dubtaria poc de qualificar de mística o molt propera a la mística. O sigui que a la nostra quotidianitat, i segurament d'aquí el títol del llibre, podem tenir moltes experiències vinculables al que seria la mística religiosa.
Podria ser, podria, no necessàriament religiosa, perquè la mística habitualment l'associem a la religió, però aquesta... sentiment que comentàvem abans, intens i unitiu d'unió, no té per què ser necessàriament unió amb Déu, podria ser unió amb la natura, com deia aquí, podria ser unió amb la raó dintre de la ciència, per exemple, podria ser raó, unió amb una col·lectivitat, amb un ideal, i llavors el que passa per mi, això són unions perquè són camins cap a una unió amb Déu, però que hi ha gent que les pot veure com camins d'unió cap a aquella cosa en si, cap a la natura en si, cap a la raó en si o cap a la societat en si.
És el que correspon a un món que no té, per dir-ho d'una forma molt, molt gràfica i ràpida, la religiositat molt en el seu dia a dia?
Efectivament, sí. És a dir, actualment es treballa més l'espiritualitat que la religiositat, cosa que a mi m'interessa molt i em sembla molt bé, perquè l'espiritualitat porta a una visió, diguem-ne, més lírica, més personal, més íntima. El que passa que té també els seus límits, i un d'aquests límits pot ser que et posis tu les teves sensacions en el centre de la teva experiència i acabi sent una autocontemplació una mica narcisista, de vegades, deixant de costat altres coses a què la religiositat t'invita, i la religiositat cristiana, per exemple, la primera cosa que diu és estima Déu com a tot sobre totes les coses i l'altra com a tu mateix, i llavors la religió, clar, és una cosa que t'obliga més, et vincula més, perquè et relliga, com diu el nom, i et relliga en el cristianisme, sobretot el servei a l'altre, l'atenció a l'altre, i això a vegades dintre d'una espiritualitat massa entotsolada, massa egocèntrica o massa intimista, aquest vessant es perd.
Fins i tot hi ha alguns dels poemes que apel·len a moments especialment que poden resultar dolorosos per qualsevol, com és situacions de malaltia o situacions en què d'alguna forma posen allò, les conviccions personals a la corda fluixa. Hi ha dos poemes en aquest sentit que porten també a preguntes que li podem fer al poeta. Un es titula "Què absurd sembla el món de vegades", i la primera estrofa d'aquest poema segur que a alguns els cridarà molt l'atenció, en especial si han tingut un familiar o si coneixen de familiars. Comença així el poema. A les visites a residències geriàtriques, voltats de gent ja sense vida i encara sense mort, en una llarga decadència i agonia, davant de pares vells i desesmats que acompanyen un fill subnormal i no saben què se'n farà quan ells no hi siguin. En els funerals de joves troncats en la florida i la promesa, deixant-nos un rastre de buit i de dolor. Continua el poema i al final... O paradoxa, diu David Jou, tan lluny com sembla Déu del dolor, de vegades, i tan a prop d'ell com semblen, i creguin o no, aquells que, tan a prop del dolor, són capaços de portar-hi un gest d'acompanyament, un somriure de simpatia, un bri d'alleujament, i se senten joiosos de fer-ho. I gairebé li preguntaríem a David Jou si això es pot donar a l'inrevés, si moltes persones es poden definir com a creients i no són capaces de exemplificar o exercitar un comportament com el que el poeta defineix en el final d'aquest poema.
Podria ser, efectivament. Efectivament, perquè a vegades, aquesta capacitat d'acompanyament davant d'aquestes situacions límit, que al començament, i sentir-te buit de paraules, perquè no hi ha paraules que puguin ajudar prou o acompanyar prou en aquestes situacions, doncs són situacions que de vegades intentes de fugir, a vegades perquè no tens temps, però a vegades tindries temps, però intentes de fugir-les, de tan impressionants i colpidores com són. I a vegades doncs hi ha gent que simplement per professió, clar, perquè el seu temps està dedicat allà, però que hi posen no només una professionalitat, sinó també una empatia, una simpatia, un acompanyament que sempre m'ha impressionat moltíssim.
I al costat hi ha un poema que es titula Pregar per la mort i que gairebé podríem concloure preguntant-li al poeta què en pensa de l'eutanàsia.
Home, a mi no em sembla malament. A mi no em sembla malament. El que passa hauria de ser una cosa que fos clar, que és consentida per la persona, volguda per la persona, és a dir, no anar a liquidar les persones que no vulguin. Si no, jo ho veig, podria dir gairebé com una cosa sacramental, un acompanyament a aquella persona a l'últim viatge, però realment volgut per ella i fet no com una sensació de qui es posa al final a tot, sinó que s'envia a Déu i hi ha una cosa que hi ha acabat la seva vida. És a dir, no ho veig com a rebel·lia, jo no la sento com a rebel·lia contra Déu o com a rebel·lia, com no, ho sento com una situació, però clar, és molt delicat el tema perquè així cobres una mica la llei a situacions generals, clar, de seguida es poden donar abusos, però és una cosa, quan veus en quines situacions viu molta gent i quin dolor suposa per ells o quina mena d'inconsciència total ja suposa per ells, que ja no senten res, llavors impressiona molt i sembla que el destí d'aquella persona no sigui a l'abmenar durant dies i dies aquell cos, sinó, diguem-ne, vist des de la perspectiva del creient, marxar cap a Déu.
M'ho dic perquè d'alguna forma el poeta interpel·la en aquest poema aquells que en algun moment, no sé si dic, que puguin tenir un cert problema de consciència de demanar a Déu per la mort d'algú que estimen, però perquè entenen que allò que estan, contemplant, que allò que estan vivint no és vida.
A mi em sembla una pregària molt sensata. A mi pregar per el final d'una persona que estimes i que veus que ja no té remei i que ella mateixa, doncs, o que no hi sent, o que ella mateixa preferiria ja morir perquè ja veu que no, que allò no porta enlloc, doncs a mi em sembla una cosa posar-se en el lloc de l'altre, acompanyar l'altre, i no em sembla que sigui contra l'esperit cristià.
L'Església hauria de ser més explícita en una qüestió així?
S'hauria d'anar repensant una mica. És a dir, jo això ho he vist també des de la... que abans he parlat de la paraula sacramental, i llavors quan es fa el sacrament de la unció dels malalts, que és un sacrament que molta de la societat té abandonat, però crec que seria una cosa important, que seria reflexionar sobre ja aquell cos que s'està morint i que ja està patint i que sóc que està en una situació ja completament vegetativa, i llavors seria no posar-se en el lloc de Déu i decidir nosaltres que aquesta persona ja no val, sinó amb tot el respecte per aquella persona, per Déu, pel que fos, doncs posar un fi cordial, còmode, en aquest sentit, no dolorós, per aquella situació.
D'alguna manera, com els comentàvem, el llibre també planteja moltes coses, moltes preguntes al lector, i fins i tot en el seu inici David Jou ho manifesta d'una manera... Aquest és un llibre amb moltes declaracions d'aquelles que permeten titulars. Que empobrida quedaria una persona massa centrada en les seves dèries que ignorés la llarga història de respostes a les seves preguntes.
Sí, a mi m'interessa molt la història de les preguntes i de quines respostes han anat tenint les preguntes. Llavors, hi ha una de les coses que trobo molt a faltar per una persona que no hagi fet un estudi, que no hagi estat formada o informada d'una assignatura sobre la història de les religions, és que aquella persona, clar, hi ha una sèrie de preguntes que tard o d'hora ella mateixa se les farà. i si l'ha feta sense cap mena de referència, aquella persona serà com si sortís al món a fer una excursió sense saber què són els punts cardinals o sense saber algunes nocions bàsiques de geografia que l'ajudin a situar i a avançar millor en la seva llibertat cap on vol anar. I llavors em sembla que aquesta falta d'informació limita la llibertat i empobreix l'experiència personal.
Hi ha dues qüestions a partir d'aquí que ens permetem apuntar. Una, la que fa referència a la ciència, ja que estàvem a la qüestió del coneixement, la que fa referència a la ciència, diu textualment en la cloenda del llibre de Bitjou, la ciència distreu de les necessitats urgents del món amb l'enlluernament d'un coneixement molt atractiu, però que podria esperar una mica. Gairebé li preguntaríem si en algun moment en David Jou ha sentit que la seva feina, que la seva passió per en el món científic us ha allunyat del món real o no.
Sí, sí que ho havia sentit. I en moltes ocasions, clar, dius, amb les necessitats urgentíssimes que ja abans parlàvem dels hospitals o parlàvem d'aquest tipus de situacions dramàtiques, clar, sents que podries potser ser més útil en un lloc d'aquells. El que passa, clar, que és una feina que també algú altre ha de fer, perquè les generacions s'han d'anar formant, no, han de tenir el punt de partida més alt i més ric possible, i llavors, clar, també has de fer aquest servei, de manera que a mi m'agrada combinar la docència, que manifestament és un servei directe a la societat, amb la recerca, que també és un servei però a més llarg termini. I a vegades en aquesta situació de més llarg termini, havent coses urgents, allà sí que se posen algunes situacions que de vegades en neguitegen, i que llavors el fet d'aquesta dedicació als altres a través de l'ensenyament te'n consola una mica.
I aquella eterna qüestió que la ciència no pot respondre a totes les coses, i potser no cal tampoc.
No cal tenir resposta a tot. Jo sé que en ciència no tindré resposta a tot, sé que ni tan sols dintre de la física tinc resposta a tot, ni la tenen els meus col·legues a coses molt importants i que les quals no tenim resposta i que anem responent provisionalment i no hi ha un problema. I llavors l'important és aquesta curiositat, aquesta obertura als altres, aquest valor, diguem-ne, d'una certa cordialitat, d'un cert ajut i d'una certa curiositat intel·lectual. No cal tenir totes les respostes, no cal tenir totes les seguretats. Hi ha gent que diu, no, jo no aniré cap a Déu fins que no n'estigui segur. Clar, aquest no és, pensant-se que això és una visió més científica del món, no? Això és la ciència que apareix en els llibres, la ciència ja feta, però la ciència del dia a dia, la ciència de la recerca, és una aventura contínua. Tu estàs fent recerca d'unes coses que no tens cap seguretat de que arribis a trobar una solució, de que existeixi ni tan sols aquesta solució, i tires endavant.
I en canvi tenim tota la sensació que, sense dir-ho, esteu no només allunyat, sinó absolutament en contra del dogmatisme.
Sí, sí.
Hi ha un poema que es titula Com deu ser la veritat, que comença d'una manera, comença amb una contundència tal que diu, la gran mentida, disfressar la teva veritat de veritat total indiscutible. I hi ha un paràgraf que potser també ens resultaria per ara, per aquests moments que vivim, en què el poeta s'interpel·la sobre com deu ser la veritat. Hem viscut tant de dolor en nom de petites veritats, hem cremat tantes persones i tants llibres, hem perpetrat tantes guerres i exterminis, que hem acabat tips de veritats, esglaiats de sentir-ne ni parlar, fatigats, fastiguejats, escèptics.
Sí. Jo, per exemple, en el moment actual d'avui, una cosa que fa molt de por és el dogmatisme d'alguns grups, que llavors doncs fan una anàlisi dels problemes de la societat que comparteixo, tenen una ambició de resoldre'ls que comparteixo, tenen un coratge gran que comparteixo, una implicació gran que comparteixo, però llavors arriba un moment que les solucions proposades són massa simplistes, l'anàlisi en alguns punts és massa simplista i que aquest simplisme et fa arribar a creure que tens un tipus de veritat especial que passa per tu i que llavors es converteix en una cosa dogmàtica, i aquesta cosa dogmàtica pot arribar a arruïnar una aventura col·lectiva com la que hem tingut aquests 4 últims anys. I això em fa patir molt, perquè dogmes sense Déu n'hi ha moltíssims. I llavors hi ha gent que diu, oh, l'Església té aquests dogmes, el perill no són els dogmes, però els dogmes clarifiquen, ajuden a clarificar quina mena de coses són els punts de partida d'un cert pensament, una certa delimitació. El perill és aquest dogmatisme, el dogmatisme de creure que el teu camí és l'únic i que pots anar excloent gent de qualsevol manera.
A l'altre costat del dogmatisme hi ha el dubte perpetu o no?
Bé, hi pot haver el dubte. El que passa, hi ha diverses maneres de dubtar. Hi ha un dubte que és un dubte confiat, és a dir, és un dubte que diu, malgrat dels dubtes que jo tingui, i al darrere d'aquelles coses que jo no conec, hi ha un sentit, hi ha una possibilitat de sentit, no tot allò que desconec és hostil, no tot allò de què dubto és hostil, i llavors és un dubte que et fa entrar en una conversa amb la realitat. I després hi pot haver, en canvi, uns dubtes destructius, que es visqui el dubte amb una gran angoixa, que es visqui aquest dubte com una mena de negació de la possibilitat de sentit de la realitat, però, clar, aquell dubte sempre té elements de coneixement que poden ser positius, ben positius, i elements psicològics que en algunes ocasions poden ser bastant destructius.
Ens estem polaritzant massa?
Polaritzant? Bueno, sí, a vegades tendim a unes simplificacions massa grans i unes polaritzacions massa grans quan hi hauria possibilitats més harmòniques de conciliació, entre moltes coses. En el món de la política actualment és un cas particular, però en moltes coses de vegades ens polaritzem massa, o de vegades fins i tot ens polaritzem tant que ja només veiem el nostre pol i ni tan sols coneixem el pol de l'altre, com és el tema de la religiositat. A vegades ens posem tant nosaltres en el centre, dèiem Copèrnic ens ha tret del centre de l'univers, Darwin ens ha tret del cim de la vida, i llavors resulta que en aquest centre buit ens hi posem nosaltres mateixos i ens hi posem la nostra opinió, la nostra consciència, el nostre plaer, el nostre èxit, les nostres botigues, els nostres entreteniments, i llavors hi ha de l'altre pol d'interpel·lació constant de la realitat, que era Déu, ens n'oblidem.
A tots, però, ens agrada, vaja, a una majoria, diguem-ho així, ens agrada seguir amb algú que tingui les idees clares?
Sí, sí, no necessàriament seguir, a mi necessàriament seguir, no,
digue,
però escoltar,
doncs,
sí.
Valorem a les persones, sí, que tenen les idees clares.
Sí, sí. Sí, perquè ens ajuden a pensar nosaltres. No cal que llavors nosaltres fem nostres aquelles idees, però veure una anàlisi clara d'una sèrie de situacions que per nosaltres són complicades et donen uns elements de referència que pots fer teus o pots rebutjar, però que de tota manera t'ajuden a anar-te situant. I si llavors ajudes, sents diverses persones en diverses idees clares, de vegades el problema de la claredat és que a vegades doncs simplifica massa. Però,
ho dic per si al final un dogmàtic és aquell home que té les idees clares i que les du fins a l'extrem.
Podria ser, sí, sí. Llavors, clar, a vegades pot ser que aquestes idees siguin clares, però que no corresponguin a la realitat. Jo prefereixo gent amb una mica més d'uns elements de dubte, d'acolliment de l'altre, encara que tu creguessis que la teva idea és completament clara i que aquell valor tu donaràs la vida per ell, però que admetessis també que, bueno, que hi ha altres possibilitats i que pots condescendir una mica.
El llibre que l'escriu un creient, que diu, entre altres coses, que és molt urgent en els nostres dies, o encara són molt vigents en els nostres dies, conceptes com misericòrdia i acció social.
Sí, són imprescindibles. Són, i a més, abans hi he tocat aquelles situacions dels pares amb els grans, amb el fill subnormal, que no saben què se'n farà. Bon, són situacions molt impressionants. Els pares que se'ls hi ha mort un fill, són situacions realment límit. però d'aquestes situacions límit que és difícil fer-hi alguna cosa, en els pares del fill subnormal sí que és possible fer-hi alguna cosa. Si tens una residència on sàpigues que aquell fill serà ben acollit, tot això, estàs fent una gran obra en favor del món. I després hi ha moltes coses a arreglar aquest món. I després, en aquest moment, després de la crisi o durant la crisi, mentre s'intenta sortir de la crisi, el món ha quedat molt més desballestat del que estava abans. I això ho hem de reparar, ho hem d'arreglar d'una manera o altra.
Ens permeteu un exemple molt recent i a veure quina resposta pot trobar David Jou de cop i volta. Ens imaginem aquesta família francesa que hi va viure la mort del seu fill de 2 anys, que va pujar amb un petit taburet i va caure d'un balcó d'un hotel de la Costa Brava i el nen va morir. Una família que viu això pot trobar en la religió alguna resposta?
Sí, sí. I a veure, la resposta veus que aparentment aquella vida és una vida truncada, una vida que ja no porta enlloc, una vida que no ha florit. Però davant de Déu, diguem-ne, aquella vida pot tenir el mateix valor que tingui la teva vida. Jo una vegada que estaven operant un fill meu vaig tenir aquesta sensació que encara que morís ell en aquell moment, el sentit que hagués pogut tenir la seva vida seria tan ric com el meu. És a dir, que hi havia altres maneres de veure el sentit de la vida, la plenitud de l'existència, que jutjar-la des de l'existència normal, que és una existència d'arribar a una certa edat, de poder fer una sèrie de coses a la vida, de poder conèixer, i que sembla que s'hagin de fer perquè la vida pugui tenir sentit, però si aquest sentit ve de nosaltres, efectivament, si no realitzes això, aquest sentit s'ha truncat. Si el sentit ve de fora, si el sentit ve de Déu, això pot, aquest pot tenir un valor d'acolliment que malgrat que hagi passat això pot continuar tenint sentit la vida d'aquesta criatura.
Aquest és un exercici difícil.
És molt difícil, efectivament. És molt difícil perquè és sortir completament de les nostres coordenades, que nosaltres estem ficats en unes concepcions del temps, de l'espai, de què és la vida, de quins són els valors, de què és el final, que pot ser, diguem-ne, molt diferent del que en realitat sigui. I llavors aquest pensament de Déu, no Déu com un consol fàcil, com un consol gratuït, sinó com una cosa que et fa pensar i et fa relativitzar tots aquests valors que ens donem nosaltres mateixos a la nostra existència, que no valorem prou, i potser aquells pares, aquella criatura, la tenien al costat i no li donaven una gran importància fins al moment que la perds. I potser si fossis més conscient veuries de tots els valors que ha tingut, encara que l'hagis perdut cada moment que has viscut.
Anem a una qüestió dels valors en aquesta recta final de conversa. Sense alguns déus, millor.
Sí.
Diu el poema, sense alguns déus millor, sense el diner com a déu absolut, sense el plaer com a déu impacient, sense el poder com a déu dominador, sense l'èxit com a déu avar, millor.
Sí.
Ídols, ídols, si queda algun déu, que sigui l'amor. Us preguntaríem si a tot arreu del món això és així, o en l'experiència de David Jou, allò, anant pel món, en alguns indrets aquests déus no existeixen, i existeix aquest únic déu que queda, o que demana David Jou que quedi, si és que n'ha de quedar algun, que sigui l'amor. O és propi de la civilització occidental, aquests déus, diguem-ne, que són rebutjats directament a l'inici d'aquest poema?
Jo crec que la nostra societat, quan oblides Déu, Déu en un sentit amb lletres majúscules, clar, llavors hi ha aquesta sèrie de coses que omplen aquest buit i que llavors fa que els hi donis més importància. Jo crec que països més pobres, però clar, no he tingut l'experiència, he tingut una experiència sobretot europea, però no he tingut una experiència africana, una experiència índia, de gent que gairebé no té res i que malgrat això doncs viuen amb una gran serenitat i una gran dignitat, clar, que puguin menjar una miqueta al dia i anar mantenint la vida. Llavors això probablement en llocs, diguem-ne, més pobres, que estiguin més acostumats a una austeritat més gran, llavors, clar, tota aquesta insistència en el plaer, en la impaciència, aquestes coses, clar, no, ja es veuen menys realistes, ja en prescindeixes més.
I una darrera que torna a ser una vindicació, gairebé diríem que perpètua, de David Jou en cadascun dels seus llibres, A la pàgina 90 del llibre diu: per a moltes persones d'avui resultaria tràgic haver de triar entre religió i ciència, entre fe i raó, quan tant una com l'altra són àmbits naturals de la nostra capacitat de fer preguntes i de viure amb intensitat, i seria una mutilació prescindir d'una o de l'altra. Encara ho ha de dir moltes vegades en veu alta, això, David Jou?
Bueno, no cal que ho digui, és la meva experiència, ja està, qui ho vulgui escoltar que ho escolti, qui no ho escolti que no ho escolti, és dir, no és necessàriament per convèncer els altres. Mm-hmm. Els altres, ara sí que estaria bé que hi pensessin, perquè, clar, en la cultura d'avui s'ha viscut molt aquesta idea de que era una cosa, que era l'altra, que la ciència negava Déu i tot això. No, això són simples clixés, no és veritat. La ciència és un espai de llibertat que et deixa llibertat completa, t'obliga a una sèrie de serietat, de rigor en les teves hipòtesis científiques, però et deixa llibertat en tota la resta de coses.
I el poeta diu en algun moment: si és que d'alguna cosa la poesia serveix a algú, la poesia pot servir per moltes coses, hem de suposar, no?
Sí, podria servir perquè a través de la poesia podem treballar la sensibilitat, podem treballar de quina manera ens expressem, de quina manera ens comuniquem als altres, de quina manera observem alguns aspectes de la bellesa del món, o de quina manera ens revoltem contra la injustícia, o de quina manera pensem sobre l'actualitat. I la poesia pot ser una manera, diguem-ne, molt concisa, molt contundent, molt essencial de fer-ho, anant allò més essencial, més directe.
D'aquí que el llibre en algun moment plantegi, amb molt encert, que la poesia pot ser també un servei públic, la mística dels dies. Així ho planteja el llibre, també, eh?
Així ho entenc. I és una idea que ja ve de l'Ezra Pound, i llavors aquesta per primera vegada la vaig llegir en l'Ezra Pound, potser també ho han dit altres poetes, i ell ho veia com un servei públic referent sobretot a la llengua, és a dir, el manteniment del vigor de l'extrem de la llengua. Jo ho veia no només d'aquest punt ja més estrictament lingüístic, sinó del punt sobretot de la sensibilitat que tingui una societat i de la llibertat de pensament. Llavors, per mi, aquest servei públic era servei a la llengua, servei a la llibertat i servei a la sensibilitat.
La mística dels dies, el darrer llibre de poemes de David Jou, acabat de sortir. David Jou, gràcies una vegada més per estar aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès de la seva atenció.
Fins la propera. Adéu-siau. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.